A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Estàvem per preguntar alguna cosa sobre la consulta popular no referendària de les botigues, però és que ens sembla que vostès ja han escoltat l'alcalde, l'alcalde va parlar el divendres, no sé si hi ha alguna cosa més a dir, que no sigui encara palesar una mica la intenció de futur. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
El govern posarà sobre la taula la possibilitat d'una nova consulta popular no referendària?
Bé, ara en aquests moments el govern estem valorant la situació, valorar una mica el que la delegació del govern espanyol a Catalunya i la subdelegació ens van transmetre la setmana passada. A hores d'ara no hem rebut encara, que tingui constància, cap requeriment oficial per les vies oficials. Vull recordar que tot això va ser via trucada telefònica i correu electrònic, que no és manera de procedir. Però davant del risc en què es corria, doncs realment per prudència vam decidir suspendre la consulta. Ara ho estem valorant, ho volem compartir també amb la resta de grups municipals i ens refermem el que vam dir divendres, el nostre compromís d'alguna manera doncs en consultar i conèixer l'opinió dels veïns i veïnes de les botigues sobre una possible segregació. I per tant això ho mantenim i buscarem i trobarem la fórmula per fer-ho.
Per aquells que us puguin dir, si el moment polític d'alguna manera desaconsella fer-ho o no?
El moment polític, si fessin cas del moment polític, moltes vegades probablement l'impuls que tenim al món local, les ganes que tenim de fer coses al món local per la proximitat que tenim amb els nostres veïns i veïnes, podria aturar moltes coses. Sense anar més lluny, que cap de setmana hi ha hagut una consulta també popular a l'Ametlla del Vallès sobre la possibilitat o no que es pugui fer topless a la piscina municipal. I aquesta consulta s'ha fet en un municipi de Catalunya. Per tant, diguem que consultes i per tant instruments perquè els veïns i les veïnes puguin participar a l'hora de prendre decisions hi són, i si es vol es fa. El que no entenem és perquè se'ns va doncs advertir d'aquesta manera tan severa a l'Ajuntament de Sitges de que no podien fer la consulta de segregació.
I afegeixo, perquè agafant-nos aquest argument, que algú pugui dir, home, una cosa és portar toblers a una piscina, l'altra cosa és plantejar la segregació d'un nucli, d'un territori, etc.
És que el problema no era el fet concret que es posava a consulta, el fet era entendre, segons el
consultar.
Govern espanyol, consultar. El fet era el de menys. La pregunta era el del menys, era el sol fet de convocar els veïns i veïnes a que tinguessin dret a poder opinar. I és això el que nosaltres ens mostrem totalment en desacord. Estem al segle XXI i les democràcies del segle XXI entenem que s'han de fonamentar en la participació ciutadana i en consultar els veïns i veïnes en aquells temes que són d'interès.
De nou, a partir de les vostres paraules, si no es pot consultar, quina via alternativa hi ha per saber el posicionament dels veïns d'un nucli?
És el que estudiarem, quina és la millor fórmula. Hi ha la fórmula d'audiència pública, hi ha la fórmula del fòrum de participació, hi ha la fórmula de l'enquesta, hi ha com hem fet amb els pressupostos participatius de l'any 2015, com vam fer quan la gent va poder també donar la seva opinió sobre la possibilitat o no de canviar els noms del carrer de la Bassa Rodona i de la plaça del Pobedre. Hi ha diversos instruments. També hi ha un altre instrument, el que ens diuen ells, el que ens diu el delegat del govern, que és fer un referèndum vinculant amb autorització expressa del Consell de Ministres, que és la fórmula que no volíem, perquè volíem que fos una consulta popular no referendària, no vinculant.
Paradoxes de la vida, eh?
Però la que ens diuen és aquesta, també hi és, i per tant, si entenem que hi és, també és una possibilitat que també estudiarem.
Us hi posaríeu amb un referèndum vinculant?
És que, en el fons, el tràmit que havíem de fer era el mateix, perquè accepta la petició d'autorització expressa del Consell de Ministres espanyol, perquè el referèndum requereix d'un tràmit previ, que és l'aprovació per majoria absoluta del ple de l'Ajuntament, perquè en canvi una consulta popular no referendària és majoria simple. En el nostre cas ho vam portar al ple del desembre de 2017 i es va aprovar per majoria absoluta, no sent necessària, però es va aprovar per majoria absoluta, més que absoluta, perquè molts grups van votar que sí que es fes aquesta consulta popular, i per tant diguem que no variaria molt el tràmit a nivell local què hauríem de fer, i la campanya, tot igual.
Ho pregunto perquè potser un referèndum vinculant, aleshores sí que, no sé si palesaria un posicionament més explícit d'algunes formacions polítiques, bueno, que es varen abstenir, no?, el desembre de l'any passat.
Probablement podria, doncs, conduir a que algunes formacions polítiques s'haguessin de vincular més, també.
Ho dic perquè això sí que marcaria indefectiblement els futurs governs municipals de l'Ajuntament, això està clar.
Està clar, i després cal ser vinculant a efectes jurídics. I, per tant, si aquell resultat no es portés a terme, algú podria reclamar per la via que pertoqués, perquè té conseqüències jurídiques.
Finalment, què us han dit des de les botigues?
Bé, nosaltres el mateix dia que vam saber-ho vam parlar amb els diferents representants veïnals a través de les seves organitzacions, a través de les seves associacions de veïns, i hi havia molta perplexitat. És a dir, hem de pensar que aquest debat sobre una possible segregació de les botigues i proposta d'annexió a Castelldefels està molt viu en el nucli de les botigues. És un debat que existeix de fa molts anys. I ara que tenien l'oportunitat, ara que la institució de l'Ajuntament els havia donat la possibilitat als veïns i les veïnes de que tinguessin dret a poder opinar lliurement i amb allò d'una persona un vot, no?, doncs s'havia creat un clima, diguem, il·lusionant, precisament per això, per a nivell de participació ciutadana. I clar, va ser una gran decepció veure, doncs, com d'aquesta manera tan barroera, tres dies abans, quan el ple de l'Ajuntament ho havia ja aprovat amb declaració institucional al desembre i es havia publicat el butlletí oficial de la Generalitat el 29 de març, la convocatòria de la consulta, tres dies abans es frustra d'aquesta manera, doncs, aquesta esperança i aquesta il·lusió que tenien els veïns. Hi havia molta perplexitat, no s'entenia per què, perquè es feia, però evidentment compartien el sentiment de l'Ajuntament de dir, per prudència, i com que això pot afectar a terceres persones implicades, siguin treballadors públics, siguin veïns o veïnes, doncs s'entenia, comprenien la suspensió.
Anem, no diré que a l'altra punta, però quasi, quasi. El post de Can Bruguera, la plana, l'desenvolupament del PPU1, la comissió de seguiment, l'obertura de vials i diguem-ne que tot l'enrenou que ha generat aquesta imatge, que d'alguna forma també l'alcalde ja havia anunciat, allò veurem bé, és el que estem veient. Us agrada com s'està actuant allà?
Bé, la imatge de, evidentment, quan passen unes màquines i literalment arrasen una part del territori, no? I un territori que a més és vegetal, és verd, no? Mai ens agrada. Està clar que un té la percepció de que s'emporten un tros d'aquella part del territori que sempre t'has considerat doncs nostra, que has considerat nostra i que probablement, doncs, hi passeges i hi vas a córrer o en bicicleta o simplement que forma part del paisatge més a prop del poble, no? Jo vull deixar molt clar que el que s'ha fet en aquesta zona, i concretament a la zona, diguem, colindant el que és el bosc de Can Bruguera de Ribes, perquè el bosc de Can Bruguera és de Ribes, és terme municipal de Ribes, i per tant a la part de Sitges hauríem de parlar del parc de Santa Bàrbara, o si voleu el bosc de Santa Bàrbara, que és el que la Comissió de Toponímia, doncs, així estipula. El que s'ha obert és un vial, un carrer. És l'últim carrer del sector de l'antiga Santa Bàrbara Oest, que ara forma part d'aquest barri nou de la Plana i Santa Bàrbara. Hi ha hagut persones que han dit, però és que s'ha obert un carrer molt ample i allò serà una carretera. No, no és una carretera, és un vial ample, però entenem que per vial ample no és només el sentit d'anada i tornada de la calçada dels vehicles, sinó que a més hi ha la zona d'aparcament, és a dir, la zona d'estacionament i les voreres. I per tant són vials amples perquè han de passar tots els subministraments, també hem de pensar que molts d'aquests carrers porten incorporat carril bicicleta, porten incorporat espai lliure d'ajardinat, i per tant són vials amples que permeten també, doncs, a part de la mobilitat de les persones, doncs, també una zona de lleure. I això és el que s'ha obert. És a dir, allà no s'ha fet cap més actuació que la que estava prevista amb el pla general. El que passa que en el moment que passa, doncs, clar, genera preocupació, genera, bueno, a vegades fins i tot una certa perplexitat, no? Va passar el mateix no fa masses anys quan es va obrir el primer sector que s'ha desenvolupat a tocar de la Bòbila i la Madriguera. També hi havia una zona amb pins blancs i també quan es van talar, doncs, també va generar molta preocupació, no? A més, hem de recordar això, que el pi no es pot trasplantar. El pi, desgraciadament, quan el treus no es pot trasplantar a un altre lloc, cosa que sí que s'ha fet quan era el cas d'Oliveres, que sí que s'han anat traient, per exemple, a tocar ara de la rotonda de la vela que hi ha al camp de rugby, hi ha una zona que hi ha un pi molt gros, hi ha tot d'oliveres, que un diu, carai, què fan aquestes, quantes oliveres aquí, no? I són oliveres que es van anar trasplantant de la zona del PPU que es van anar trobant, no? Bé, ara, jo vull insistir, de la mateixa manera que dic això, que això és l'últim vial, també vull, per tranquil·litat de tots, dir que de la zona verda, estrictament classificada com a verda del parc de Santa Bàrbara, no s'ha tocat res, eh? Allà no hi passa cap vial. I allà és el que, en poques setmanes, començaran les obres de, diguem, de rehabilitació d'aquest espai verd com a parc públic, que guanyarem com un espai lliure, cuidat per tothom, perquè tothom el pugui utilitzar, eh? Que és el que és colindant amb el bosc de Can Bruguera a Sant Pere de Ries.
Us ho pregunto per aquells que apel·len a que s'hagués pogut fer això amb una mica més de sensibilitat.
Clar, la sensibilitat, què entenem per sensibilitat? És a dir, segurament sí, eh? Segurament es pot fer tot amb molta més sensibilitat. A l'hora de quan entren les màquines, de quina manera entren, si ho arrasen tot de cop, si van més a poc, si tenen en compte algunes espècies o no, probablement. Jo això no dic que no, i això sí que vull dir que em consta que tant ciutadans i ciutadanes a títol individual com a entitats, com a propi ajuntament, n'hem parlat amb la Junta de Compensació per demanar-los aquesta sensibilitat, eh? Però jo vull insistir, eh? En aquestes coses, per més sensibilitat que ho fem, quan un en una zona que sempre l'ha vist verda i de cop i obre en un carrer, sempre hi haurà una part que et ferirà. Sempre hi haurà una part que preferirà, perquè aquell paisatge el veus alterat, el veus reconvertit en una altra cosa, i es fa difícil trobar el punt d'equilibri emocional, en aquest cas, no? amb l'obra que s'està fent.
I afegim dos elements més aquí. Un, el que planteja l'estudi del pla d'equipaments, si veieu un Sitges de 40.000 habitants.
Bé, el pla general n'havia planificat molts més, eh? N'havia planificat molts més.
I... Però que ho sap l'exalcalde Junyent, que li va caure en aquests molts més al damunt.
Parlaven de 50.000, eh? I ara ens estem amb 28.000 habitants, i el barri de la Plana i Santa Bàrbara, el barri nou, se'n preveuen entre 4.000 i 5.000. Eh? Per tant, fixeu-vos que no ens estaríem acostant a 40.000, sinó que estaríem molt menys, estaríem al voltant de 35.000, o menys. Però aquest jo crec que no és el problema. El problema... Que tenim en aquest moment ja i que molts sitgetans i sitgetanes potser comparteixen i que ens està passant a dia d'avui encara, abans de que fins i tot es fes el barri nou, no és tant aquests 28.000 habitants els que serem, sinó altres elements que fan que la percepció de molts més habitants sigui cada dia, que és la segona residència i que és evidentment l'afectació que pugui tenir, doncs, el moviment turístic, com sempre ha tingut, amb un agravant, diguem, en aquest sentit, que és que abans potser estaven molt localitzats els turistes, diguem, amb uns allotjaments molt determinats, i avui en dia els allotjaments s'han diversificat molt, ha aparegut el fenomen dels apartaments turístics, dels habitatges d'ús turístic, perdó, els legals i els il·legals, que no estan en unes zones concretes turístiques, sinó que estan repartits per tot el municipi, no? I això també ha fet incrementar, doncs, aquest volum de persones a tots els barris, no? I potser la percepció aleshores, que és real, és que hi ha més habitants dels que som de veritat.
Doncs hi afegim aquí dues coses més. Una, si d'alguna forma el debat del pla d'equipaments està parlant més de la gestió actual dels equipaments, o si constateu que la ciutadania l'està preocupant més o està dient més en veu alta allò que els preocupa sobre la gestió actual dels equipaments, que no pas del que em puguis plantejar en el futur, que vés a saber si ho veuré, dit així d'una forma molt, molt planera, i per una altra, bé, aquesta urgència que ha manifestat més d'un portaveu sobre que ja els agradaria veure els fonaments dels pisos socials en marxa. Sobre un costat i sobre l'altre...
En el debat d'aquests dies del pla d'equipaments, que és, vull insistir, que és un... Hi ha hagut un equip redactor de tècnics que ha fet una proposta de pla d'equipaments pensant en què necessita Sitges en quant a equipaments públics, en tècnics per equipaments públics, doncs equipaments esportius, culturals, cívics, socials, de tot tipus, vull dir, escoles, ambulatoris, sales per fer-hi activitats de tot tipus, sales polivalents, etcètera, no? És un debat que és obert a tota la ciutadania, Cada dimecres hi ha un debat o bé el Miramar o bé el Saló de Plens de l'Ajuntament sobre un àmbit, cultura, esports, economia,
Aquest dimecres, Joventut.
Joventut, on tothom pot venir i expressar quina és la seva opinió i aportar idees. És un debat, és un procés participatiu obert. El que dèiem, la democràcia participativa, que és la democràcia del segle XXI, que és on estem. Jo crec que en aquest moment, en el debat, la percepció que tinc és dues qüestions que plantejau. Una, sí que hi ha una part de la població que està pensant en els Sitges del present, però també del futur més immediat. Hi ha una part de participants en aquest debat que planteja els equipaments en base a les mancances dels equipaments que ja tenim avui en dia que no funcionen prou bé. Per exemple, l'ambulatori. Molt bé, està molt bé que plantegem que Sitges necessita un segon cap, però hi ha un col·lectiu de veïns i veïnes que amb tota la raó del món diuen molt bé que plantegem això, però primer perquè no obrim les urgències del cap actual en lloc de fer-ne un segon. I és cert. I és cert. I per tant, jo diria que aquestes dues coses formen part del debat avui en dia, no? Per exemple, el dia que es parlava del recinte firal, no? A nivell, el dia que hi va haver el debat sobre promoció econòmica, es parlava del famós recinte firal, no?
Que va travessant legislatures, aquest recinte firal.
Evidentment és un projecte de molta envergadura, no? I més ho serà la seva gestió. Doncs aquí una de les coses que preocupava, primer, la realitat d'avui en dia, que és que fa falta ja, avui en dia, aquest recinte, i l'altre no era tant que es qüestionés si feia falta o no, com la ubicació. És a dir, que el gran debat del recinte firal no serà tant si fa falta o no falta, que amb això més o menys tothom combrega que fa falta, sinó on el posem. Sapiguem que moltes de les fires que es fan a Sitges demanen de fer-les per no marxar a una altra població a primera línia.
Venen al mar.
Això vol dir el passeig.
Venen captivades per aquesta imatge.
Venen captivades per aquesta imatge del passeig, davant de mar, en un moment de primavera o d'inici final d'hivern, principi de primavera, que és quan acostumem a fer les fires, que, carai, Sitges comença a respirar bon clima i on ho tens tot a l'abast. Comerç, restaurants, hotel, serveis, museus, la bellesa del casc antic, etcètera, etcètera. No? Clar, el recinte firal, si el posem a les quimbambes, per dir una manera, probablement doncs, perdria tot aquest encant i podria fer que algunes fires no vinguessin o s'ho plantegessin i en vinguessin d'altres. Però és un element que està sobre la taula.
Pisos socials.
Els pisos, ara en aquest moment, les finques ja estan, diguem, traspassades a l'Ajuntament. Vull recordar que Sitges en aquests últims anys no ha pogut fer pisos de protecció oficial perquè no tenia solars per fer-ho. L'Ajuntament no disposava de solars de finques per poder-los fer. I ara que ja disposa de les finques, ara s'està acabant de decidir quin és el model de gestió que es fa. Si col·laboració públic-privada o estrictament pública o estrictament privada. Estem en aquest debat que compartirem amb els grups municipals i a partir d'aquí treballar aquesta primera promoció, que és la que sempre hem dit, que aquest mandat en faríem una, on engegaríem una, d'uns 70 pisos a la zona de colindant a la Madriguera i la Bòbila. Aquí poso un exemple que a vegades d'una de les qüestions que alguns veïns preocupats em plantegen, no? I plantegen al govern de Sitges, que és com és doncs que va creixent la zona de la Plana i Santa Bàrbara, no? I si s'havia de fer per fases i hauria de créixer més lentament. Jo vull recordar que, malauradament, com que l'Ajuntament és pobre en patrimoni, en finques, en solars lliures per poder fer aquest tipus d'equipaments o de pisos, necessita poder rebre aquests espais, aquestes finques, per poder fer els pisos de protecció o per poder fer determinats equipaments. I l'única oportunitat que hi ha pràcticament és en aquesta zona. I és més, no podem fer els pisos si no hi ha els carrers. No podem fer els pisos si no hi ha els subministraments dels carrers, és a dir, clavegrams, enllumenats públics, xarxa d'aigua potable, etc etc. Per tant, és un peix moltes vegades que es menja la cua, no? Que diguem, ostres, ens faria falta això, el segon ambulatori. El segon ambulatori, on el col·locarem? Doncs a la zona d'equipaments, entre l'Avinguda Sofia i Campell. Oh, però és que no hi ha el carrer fet. És que no hi arriba l'aigua. És que no hi ha la llum. No el podem fer. O és que la finca encara no és municipal. No el podem fer. He posat un exemple, eh? Vull dir que moltes vegades amb això ens trobem una mica lligats de peus i mans en què demanem aquests espais o aquests pisos de protecció, però a la vegada hem de consumir el terreny per poder-hi arribar, el terreny planificat, planificat per això.
N'hi haurà per estona?
Jo confio que en aquest any que queda de mandat puguem fer la primera promoció, no edificar i entregar claus, sinó engegar-la i començar les obres.
Mentrestant, els pisos cada cop més cars, els lloguers cada cop més cars, i com ens assenyalava avui la regidora Aurora Carbonell, i em sembla que l'alcalde també ho va dir divendres, la població ha minvat una miqueta.
Sí, la població...
I Aurora Carbonell ens deia, vés a saber si una de les causes del per què ha minvat és perquè aquí és difícil o comprar un pis o pagar un lloguer.
La població de Sitges ha minvat, estem amb 28.200 o 300, quan havíem estat a punt d'arribar a 30.000. De fet, Sant Pere de Ribes ara ha augmentat, està en 32. És el segon municipi de la comarca, ja ho era, però només estàvem junts i hi havia una diferència de 200 o 400 habitants.
Bé, si l'augment de Ribes ve de la disminució d'aquí.
Sí, podria passar, podria ser que aquest un factor. També és veritat que, i m'ho comentava l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, que estava preocupada i amoïnada pels preus de Ribes, que també s'estan disparant. De fet, és el municipi de la comarca on d'uns anys cap aquí, sobretot des de l'obertura de l'autopista, el creixement dels pisos, del preu dels pisos ha estat exponencial. I per tant, diguem que aquesta bombolla a tota la regió metropolitana s'està estenent a les altres regions colindants. Avui llegia a la premsa que ara la bombolla ja no és només amb els pisos, sinó també amb les habitacions. Amb els que lloguen habitacions...
Periòdico i dedica dos reportatges...
Per tant, fixem-nos fins a quin punt és necessari que tirem endavant aquests pisos de protecció oficial a preus assequibles, que no seran la solució per tothom, ni molt menys. El Pla Local de l'Habitatge preveu la necessitat d'uns 650 pisos, i per tant, que hi caben, en el Pla General estan previstos. Però ara seria una promoció de 70. Serà la solució per 70 famílies, però hi ha molta més demanda.
Per aquells que a partir del debat del Pla d'Equipaments diguin, home, si... moltes vegades a l'Ajuntament ja li és prou difícil mantenir aquests Sitges tal com està ara, quan tota aquesta zona del PPU, aquestes 80 hectàrees, estiguin ja urbanitzades i hem de suposar que poblades, la feina serà, no?
Sí, i Sitges en què augmenta mancança de personal per poder fer front a aquestes coses. Per tant, per això reivindiquem, des de l'autonomia local, que es trenquin aquestes barreres que ens ha posat l'Estat, en què els ajuntaments que hem fet els deures, els ajuntaments que ja no tenim una situació financera delicada, sinó que tenim una situació de superàvit, que tenim una situació còmoda a nivell financer, ens permeti ampliar les plantilles municipals i ens permeti créixer en el sostre de la despesa, perquè ara tenim un topall de despesa. A vegades diuen, carai, però com és que teniu tants diners i no els gasteu? Per què tenim un sostre? I no ens deixen superar aquest sostre. En canvi, el carrer necessiten aquests diners. I per tant, demanem, exigim al govern de l'Estat que d'una vegada per totes ens deixi els ajuntaments contractar lliurement, ampliar plantilles des de la sostenibilitat, evidentment no fer tonteries, sinó créixer en allò que puguis pagar i puguis garantir que podràs pagar en el temps, en els àmbits que ens fan falta, amb jardiners, amb paletes, amb advocats, amb enginyers, amb policia local, en tots els àmbits que faci falta, també mitjans de comunicació, i, per altra banda, ens deixin créixer amb el sostre de la despesa, sempre i quan sigui una despesa controlada, que no tornem a caure en l'error del que es va fer fa 10 anys.
Ens posem, doncs, amb la tesitura que ens han deixat alguns portaveus aquests dies. Ara que hi ha superàvit i que hi ha projectes que estan costant de posar en marxa. L'alcalde ens parlava l'últim dia de les escales mecàniques i tot això. Aurora Carbonell també ens deia que l'empresa que havia guanyat el concurs resulta que ara se'n desdia i vinga. O sigui que ara que hi ha superàvit, ara falta gent per executar-ho, però esclar, ja que la situació aquesta és difícil de tocar, doncs anem per l'altra. L'Ajuntament pot rebaixar la pressió fiscal als sitgetans ara que hi ha superàvit?
Sí, l'Ajuntament, de fet el govern ens estem plantejant de cara a l'exercici 2019 doncs, aquesta pressió fiscal disminuir-la d'alguna manera en aquells àmbits on es pugui, perquè hem de tenir en compte que hi ha molts àmbits que no els pots tocar, perquè hi ha, per exemple, l'àmbit de les taxes públiques, les taxes tu no les pots rebaixar en allò que vulguis, sinó perquè una taxa ha d'anar lligada, com a mínim, al preu de cost d'aquell servei. Tu no pots donar un servei donat
per sota del seu preu de cost.
Sota del seu preu de cost. No pots, per llei no pots. Per tant, diguem que en aquest sentit hem de veure, i ho estem estudiant, a on podem fer una rebaixa fiscal, però creiem que sí, creiem que ha arribat un moment que la situació financera de l'Ajuntament és molt estable, molt estable, ens està permetent fer coses com les que estem fent, que és engegar doncs, inversions que es diuen sostenibles, perquè vol dir que amb el temps estan garantits el seu finançament, que fins ara feia anys i anys que no ens podíem plantejar de cap manera, en aquest, amb el romanent que, de la liquidació de l'exercici anterior, també tornarem a tenir doncs, un bon pessic de diners per poder-ho fer, però clar, necessitem gent per executar-ho tot això, necessitem múscul, i l'Ajuntament hem d'entendre que amb la crisi econòmica i social de fa 10 anys va perdre molt de múscul. Tots els contractes temporals que tenia de treballadors i treballadores públics l'Ajuntament no es van poder renovar per llei de l'Estat, i eren justament contractes que anys abans l'Ajuntament de Sitges havia posat en llocs estratègics per reforçar aquells serveis, el Departament d'Urbanisme, el Departament de Serveis Urbans, a Via Pública, a Cultura, a Esports, a Benestar i Família en l'àmbit dels serveis socials. Totes aquelles contractacions temporals es van tancar sense poder renovar. L'Ajuntament va perdre al voltant de 50-60 treballadors públics, obligats a perdre'ls per llei. Ara els hauríem de recuperar.
O sigui que ara que hi ha més diners que mai, hi ha menys possibilitat per executar tot allò que es podria fer amb aquests diners?
No, jo diria més lentitud, perquè es pot executar, però la rapidesa i la necessitat que hi ha per executar-ho, que és molta perquè portem 7-8 anys sense poder fer obra pública important i tenim moltes necessitats i a més tenim serveis molt precaris i a més falta de manteniment en molts serveis o en molts edificis, doncs tota aquesta tramitació, que és horrorosa perquè a més l'han complicada encara més amb les últimes normatives, no? Perquè ja tenim una administració garantista, però és que ara és, degut als disbarats que han fet algunes administracions i alguns càrrecs electes i alguns tècnics, no? Condemnats, vull dir, evidentment per la justícia, doncs encara el control és major, no? I per tant, diguem que el procés és lent per això, perquè falten mans.
Com s'explica això a la ciutadania?
Com ho estic explicant, amb total sinceritat. És a dir, d'on veníem, on estem i què ha passat entremig. I què reclamem ara per tornar una mica a la situació de més comoditat, de més volum, de més múscul a l'Ajuntament, per intentar doncs, que tot pugui ser una mica més ràpid. Hi ha un element més que vull insistir-hi, que a més és un contracte milionari, que és el desplegament de l'administració electrònica. Tot això hi ajudarà. Si tot va bé, abans de final d'any, pràcticament l'Ajuntament gairebé ja hauria de funcionar des d'un punt de vista l'expedient de paper i anar-lo arraconant i tot amb l'expedient electrònic. No? Això serà un pas molt gran, a nivell cultural, a nivell de canvi, i això ha de lleugerir, ha de fer-ho tot més fàcil, ha de fer-ho més àgil.
Us ho dic per si
ja
creieu.
Ja ho veurem, vull dir, creuem els dits i confiem en l'actitud de tots.
Per si creieu que aquesta contesta pot satisfer més o menys, una vegada més, aquells que us puguin dir, escolta'm, doncs les escales mecàniques encara no.
Bé, però jo li puc explicar per quin motiu les escales mecàniques. És a dir, les escales, voluntat política, s'han de canviar, perquè ens diuen els tècnics que estan molt, molt defectuoses, han sofert molts actes vandàlics, i per tant les escales mecàniques de l'Hort Gran, que passen per sota el pont de la via, s'han de canviar. Voluntat política, podria ser no canviar-les o canviar-les. Voluntat política, canviar-les. Per tant, si s'han de canviar, s'han de buscar els diners. Voluntat política, 208.000 euros que es posen en el pressupost per poder-ho fer. Comenci el procés per licitar una empresa. Es presenta a l'empresa, es fan tots els passos i en el moment de fer-ho l'empresa se'n desdiu del que havia dit. Bueno, ara la tenim cridada a consultes per deixar-li ben cara les coses, i si no compleix, doncs, si hem d'iniciar un procés judicial, l'iniciarem. En fi,
i així vam...
Però s'ha d'anar explicant, perquè jo no puc dir d'avui per demà, escolti, vostè vingui, posi'm unes escales mecàniques a mi que jo li pago de sota mà. Això no va així, això. S'ha de fer un procés de licitació pública, i si el procés de licitació pública no ha funcionat, lògicament se n'ha de començar un altre. Amb tot això, la persona que va carregada de bosses amb el cotxet del Criu probablement no ho entén i diu, senyor Batlle, això és una vergonya, i té raó. I té raó, però clar, jo no puc fer res més que explicar-li que estem intentant per totes doncs, fer-ho el més ràpid possible perquè pugui pujar amb el cotxet, perquè no pugui anar doncs, amb les bosses tan carregades aquella persona, perquè té raó.
En paral·lel, i fins on pugueu constatar o no, Sitges viu un augment d'incivisme? O no?
A nivell de...
O l'hem tingut de, més o menys, no sé si dir, per un...
A nivell de dades, del que percep les denúncies, que percep les queixes la policia local i això, més o menys estem en una situació molt, molt semblant a dels últims anys. Sí que és cert que ara es difonen més les xarxes socials, doncs lògicament... diguem en aquest sentit, poden ajudar a que quan es produeix un acte d'incivisme, a que vaja, arribi a molta més gent aquell acte concret a través de fotografies, de vídeos, de comentaris, no? I un pot tenir a vegades la percepció que... Però no hem notat allò, un increment que un digui, carai, hi ha una punta d'incivisme.
Doncs aleshores hem de suposar que el major percentatge d'incivisme actua en el que és el manteniment de l'espai públic i diríem gairebé en la neteja, en la netedat i en tot allò que pugui fer referència a les escombraries i a la seva gestió, no?
Sí, sí, i aquí per exemple és un dels espais que necessitaríem reforçar, doncs, amb més musculatura, diguem, amb més plantilla de persones per poder actuar més ràpid, no? Clar, amb els pintors que tenim moltes vegades, que són els que netegen els grafits i això, probablement un diu, carai, aquest grafit porta aquí no sé quantes setmanes. Bé, és que hi ha una llista molt gran que van netejant, van prioritzant i tenint en compte una cosa, que és que cada dia o cada setmana n'apareixen de nous de grafits i per tant no s'acaba mai això, eh? No s'acaba mai. Clar, si tinguéssim una plantilla molt més ampla probablement podríem netejar més ràpid.
El contracte de neteja és a punt de...
Sí, finalitza ara, abans de l'estiu, i la licitació està en marxa, si no tinc entès malament, a la tardor és quan començaria, suposo que haurem de fer una pròrroga forçosa mentre no comenci la nova contractació, aquesta tardor. I ja no ben entès de que el desplegament del nou contracte serà gradual, eh? No serà tot de cop. És a dir, el dia que comenci l'empresa que hagi guanyat el concurs, l'endemà no veurem tots els contenidors nous, l'endemà no veurem tota la maquinària nova, l'endemà no veurem el nou pla de neteja, sinó que s'anirà implantant en mesos.
Això serà la solució?
Confiem que serà la millora gradual de la situació de la recollida de la brossa i de la neteja. És una gestió difícil, és el contracte més gran de l'Ajuntament, conjuntament amb el de l'autobús urbà. I
de quan és?
Ara el pujarem, segurament el situarem al voltant dels 7 milions d'euros, ara està en 5, perquè realment hem vist totes les mancances que té el contracte actual, que ha sigut un contracte reduït en els últims anys, en els últims 10 anys, reduït, per causes de la capacitat financera que tenia l'Ajuntament, i havia inclòs totes aquelles coses pràctiques, no? Neteja els contenidors per dins i fora, el baldeig dels carrers, etc. Tota una sèrie de coses que molts ciutadans i ciutadanes ens han fet veure i que en el procés participatiu que vam fer de la neteja ens van fer arribar propostes, idees, com veien el seu barri, i les hem inclòs. Les hem inclòs, totes aquestes qüestions, i clar, tot això incrementa el cost. Pensem que si són això 7 o 8 milions, el pressupost municipal que està en 40 i alguna cosa, doncs imagineu-vos quin pes té la neteja i la recollida de la brossa dins
la globalitat
del pressupost municipal.
Quan es va posar sobre la taula el debat del pla de viabilitat de la piscina i les pistes de pàdel, algú va parlar en algun moment de que vindria un equipament privat amb 4 pistes de pàdel?
No, perquè ha sigut posterior. Això ha sigut posterior i pensem que quan es va parlar del pla de viabilitat de la piscina i de la possibilitat de les pistes de pàdel, la plana no s'havien obert ni els carrers al nou barri, i per tant això ha sigut posterior. Ara tinguem una cosa en compte, a la zona de la plana i Santa Bàrbara hi ha previst comerç, hi ha previst activitat econòmica, per tant és possible, no ara, que ara i en el futur hi vinguin activitats que siguin la competència d'altres activitats existents i que si compleixen la normativa la llicència s'ha d'atorgar, perquè si no estaria generant un greuge que se podria girar en contra.
Ho dic perquè d'alguna manera ningú ha dit també o altre res quan el projecte d'aquest equipament de Sorli es va presentar a l'octubre del 2016. I mai ningú havia dit també o altre que mira, també hi haurà 4 pistes de pàdel, no sé què, a part de...
Jo la veritat és que quan, al moment que ens assabentem que són pistes de pàdel, és el moment que demano la llicència concreta per l'activitat concreta de les pistes de pàdel i això. Abans havien dit un gimnàs, recordo haver dit, que havien comentat, però quan sé que s'ha dit un pàdel és el moment que es dona la llicència per fer l'obra. Bé,
creieu que influirà això?
Pot influir o no influir. Jo de moment el que veig és que he anat passejant aquests dies per allà a la zona del voltant de la
piscina,
no? Al barri del Poble Sec. Jo veig molta activitat de pàdel. Veig les pistes plenes. Almenys aquests dies, no sé si és la novetat o realment, però vaja, m'he quedat molt content de veure que una obra que s'ha fet s'utilitza, no? I que i que vaja, que hi ha molta gent que juga a pàdel. Ara, ja ho veurem, ja ho veurem. També és veritat que les existents que jo coneixia, que eren les pistes de, que ja fa anys que existeixen al Club Natació, buf, hi ha molts dies que hi ha cua per utilitzar-les, no? Per tant, pot ser que hi hagi, doncs, home, jo crec que l'empresa de la piscina, quan va fer una mica de prospecció de quina activitat esportiva podien fer complementària per ajudar a tenir més ingressos, ja devien detectar que el pàdel era un esport que Sitges i la comarca, doncs el practica molta gent.
És clar, Sorli, o menys, el responsable de Sorli ens deia que preveuen uns abonaments d'entre 2.500 i 3.000 abonats.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, nosaltres hi plantejàvem precisament el cap de comunicació i estratègia que, és clar, tindrem les instal·lacions de col·laboració amb piscina, gimnàs, activitats dirigides, pistes de pàdel, etc, etc. Tindrem Sorli amb spa, gimnàs, pistes de pàdel, activitats dirigides, i tindrem la piscina municipal amb piscina, gimnàs, activitats dirigides i pistes de pàdel. Voleu dir que cap tot això?
Si Sorli ha vingut, és perquè deu veure mercat.
Afectarà això el futur del Club Natació?
Pot afectar, evidentment. Les coses, vull dir, evidentment, si hi ha competència, poden afectar amb una o amb una altra. Ara no oblidem una cosa, l'activitat principal del Club Natació i del Consorci en procés de dissolució és l'esport de federat, eh? No ho oblidem. Aquesta és la diferència amb la piscina municipal i amb aquesta altra piscina o aquest altre centre esportiu privat, eh? És l'activitat federada, activitat de competició federada i d'escola, evidentment, de natació i altres esports vinculats a la natació, però com a esport federat, que és la diferència. Esport de competició és l'única piscina, en aquests moments, de 25 metres i la fondària que té per poder fer aquest tipus d'esports, eh? I a més amb els entrenadors, etc, etc. Per tant, jo diria que hi ha aquesta part que cal tenir en compte i que la fa diferent de la resta.
Quin futur té el Club Natació?
Aquest. Que és el seu, que és la seva raó de ser. És la seva raó de ser, és un club esportiu, serà el que els seus socis i sòcies vulguin, evidentment, com a entitat, però aquest és el seu...
És a dir, ara recordem, és un club esportiu en una instal·lació municipal.
Una instal·lació municipal, pública, que està formada pels dos institucions, el club i l'Ajuntament, i que està en procés de dissolució, pendent de resoldre la liquidació, perquè la liquidació que va fer l'Ajuntament, que va aprovar l'Ajuntament per liquidar el consorci, hi havia una càrrega d'1 milió d'euros al Club Natació, que està impugnada, està reconeguda.
Que era una càrrega d'1.100.000 euros,
exacte,
em sembla?
És a dir,
que el Club Natació va impugnar?
Exacte, en el moment que es dissolgui definitivament el consorci, l'Ajuntament es queda amb totes les instal·lacions que havien estat del Club Natació, entenguis la piscina, vestuaris, tota la zona de Vall Pineda, eh? I a més, el club hauria de pagar a l'Ajuntament 1.100.000 euros de
liquidació.
De liquidació, eh? I aquesta part, aquesta quantitat és la que ha impugnat o que ha recorregut el club i que està en procés de resoldre's perquè no s'accepta.
Perquè un plantejament de futur serà què pot fer l'Ajuntament amb aquesta instal·lació?
Sí.
Continua sent encara això un debat obert?
Sí, és un debat obert. I de fet, en el si del debat del pla d'equipaments hauria de ser un element viu perquè és una instal·lació que actualment és pública i, per tant, evidentment, forma part de la xarxa d'equipaments esportius que té el municipi.
Parlant de liquidacions, el passat divendres l'alcalde va exposar la possibilitat que el govern, que l'Ajuntament, torni a mostrar interès pel Sitges Reference. I més d'on vostès pensen, l'edifici, bé, tot el que fa referència a l'edifici es va liquidar l'any 2013 en un ple municipal que va aprovar una liquidació per valor gairebé de 600.000 euros, 593.000 euros aproximadament, i després d'un procés que era, vaja, per escriure diferents novel·les per entregues.
O un màster.
En gestió o no gestió, perquè a vegades els màsters poden ser allò per actiu o per passiva. Què té aquell edifici que torna a despertar d'alguna manera l'interès del govern després d'haver viscut i després d'haver-se, diguem-ne, mostrat d'una forma molt explícita allò, voluntat de treure'l del mapa dels maldecaps del govern, per dir-ho bé. Què té aquell edifici que torna a ser ara motiu d'interès?
El que es volia treure del mapa dels maldecaps era la societat Sitges Reference, eh? No el bé en si de l'immoble, el que passa que va lligat, però que allò havia estat una finca municipal, eh? No podem negar que la situació d'aquesta finca és molt bona, perquè està a peu d'autopista, i ara que hi ha una entrada directa, nova, de l'autopista amb les noves rotondes que per cert s'estan enjardinant aquests dies per part de la societat concessionària de l'autopista, per part d'Abertis, va a càrrec d'ells, és una de les exigències que els havien posat que havien de fer amb les obres com van fer el nus nou de les rotondes i han trigat, però ara estan fent les obres d'enjardinament. Doncs aquest accés directe facilita que allà hi hagi moltes possibilitats.
Algú deu riure a casa seva, diu, sí, home, si per enjardinar una d'allò que Abertis perdrà el capital.
No, bueno, però ja veieu el que han trigat, ja veieu el que han trigat, 3 anys farà aquest juliol.
Pensin que entre aquests 3 anys Abertis ha canviat de mans ja.
Doncs això.
Perquè Abertis ja és doncs allò entre els italians i Florentino Pérez i Abertis.
Doncs ja veieu les voltes que han fet els margallons,
les voltes que han fet els margallons i els xipresos.
Que hi han de plantar.
Tanquem la d'allò, però això vol dir que la negociació sobre els futurs peatges de les autopistes serà més complicada ara que qui vulgui haurà d'anar a parlar amb els italians i amb Florentino Pérez.
Ja era difícil.
Sí, ja era difícil, ara. O sigui que ara d'allò. Tornem, però, al sí, reference.
La situació és molt bona, i a més amb els accessos de l'autopista molt bons, i sí que és veritat que en algunes converses que hem tingut, allò de manera, diguem, posant-se a la taula i així informal, i alguns veïns i veïnes que ho han fet arribar, alguna associació professional també, de dir, potser arribaria un moment que si l'Ajuntament pot, sapiguem que ara l'edifici està a subhasta, si el preu és un preu raonable, que l'Ajuntament pugui presentar-se a la subhasta i adquirir de nou la finca.
Què val ara aquell edifici?
Ara em sembla que endavaraven 3 milions d'euros, entre 3 i 4 milions. Per poder-hi doncs, fer doncs, això, un viver d'empreses o algun tipus d'activitat empresarial, com era l'origen, la idea original d'aquesta societat, d'aquest edifici.
Sí, que algú us dirà, a veure si Baixet va tenir una visió de futur.
Sí, la va tenir, ja ho vam dir el seu dia, però la va tenir equivocada. Ell en va tenir dues de visions de futur, aquesta i Qualia. I les dues van ser errònies en el moment històric i econòmic en què es van produir. Per això van fracassar. Recupero.
Sí.
Però comprar el Sitges Reference no està al pla de mandat. El que hi ha al pla de mandat és comprar el patronat. I, per tant, adquirir el patronat. Més que comprar. Per tant, si hem de triar, ho tenim claríssim. I més quan és una operació que està més a l'abast en aquell moment. Per tant, el nostre objectiu és que hi ha el romanent de diners necessari i ens posem d'acord amb la Generalitat en la negociació que estem fent aquests dies, adquirirem el patronat i del Reference ja en parlarem. Però sí que vull dir que és un element que està sobre la taula i que s'ha dit, s'ha comentat.
No té més possibilitats el Reference que el patronat?
El patronat estem davant d'una ocasió...
Que tampoc sabem el preu del patronat, perquè recordem que l'alcalde ens deia la Generalitat encara s'ha de decidir amb el preu i es veu que la Generalitat...
És, no, és molt menys, eh? És moltíssim menys que la subhasta del Sitges Reference. També és un espai que és diferent.
Moltíssim menys, què vol dir? Perquè moltíssim menys de 3 milions, què vol dir?
Doncs pot ser una tercera part.
Un milió?
Més no puc dir.
Més no puc dir.
Tercera part de 3 milions, una tercera part.
Home, se'n van pagar 3 pel Palau del Rei Moro, o sigui que el Reference val ara el mateix que el que es va pagar pel Palau del Rei Moro.
I amb dos espais que, a més, s'han de rehabilitar.
Sí.
És a dir, no és només el preu d'adquisició de compra, sinó que s'han de rehabilitar, perquè el patronat el podrem comprar si l'aconseguim comprar, però després s'ha de fer una obra dintre de nassos.
Més que rehabilitar, deu ser reconstruir.
Gairebé.
El Reference no
direm que... I el Reference també, perquè l'han desvalijat de dintre. Vull dir, el Reference no està fatal. Per tant, insisteixo, és un element que en el debat, en les xerrades que tenim, ha sortit... I ja dic, insisteixo, hi ha hagut veïns que ens han fet aquesta proposta, activitats empresarials que ens han fet la proposta, i no és...
És a dir, creieu que seria una proposta...
És interessant tenir-ho en compte, però que en aquest moment, insisteixo, en el pla de mandat no diu adquirir a la Sareb el Sitges Reference, sinó que en el pla de mandat diu adquirir el patronat.
Però per tant, el pla de mandat pot no dir-ho i que l'Ajuntament hi vegi una oportunitat, o que el govern vegi una oportunitat, diguem-ne, que no estava escrita en el pla de mandat.
Totalment d'acord, però que no vagi en detriment...
De la prioritat que estava escrita
en el pla de mandat. Això és el que volia dir.
Ens queda un minut i mig. Contempleu la possibilitat de, d'aquí un any, una llista conjunta del sobiranisme?
Crec que és el que s'hauria de fer.
Creieu que és el que s'hauria de fer?
Crec que és el moment històric on conflueixen moltes qüestions. Evidentment hi ha les qüestions nacionals, però també les qüestions locals. I jo crec que el sobiranisme probablement ha teixit unes aliances a Sitges en aquest mandat, que eren impensables en mandats anteriors, però que ha donat fruits positius. Segur que hem comès errors, segur que hi ha moltes coses que no les hem fet prou bé, però que ha donat fruits positius de cara al propi Sitges. I per tant crec que és una qüestió que ha d'estar sobre la taula i que ens hem de plantejar de cara al 2019.
Esteu pensant què fer?
Estic pensant què fer. Sí, sí, i això és un element també a tenir en compte.
A tenir en compte.
El que acabem de parlar.
Sí, perquè ja ho saben, que apareixen noms,
sí.
Però l'alcalde encara està pensant sí, què fer.
Me'n recordo quan em vaig presentar la primera vegada el 2007, també em van córrer molts de noms i era molt divertit.
Sí que era veritat.
I era molt divertit.
Que hi havia més d'un nom. I era un nom sempre en corren.
Per això.
Alcalde, gràcies.
Gràcies i que tingueu un bon Corpus, que diumenge és diumenge de Corpus.
Que no faltin els clavells i els gegants al carrer. Són les 12, demà hi tornem, que passin un bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.